Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Lloret de Mar ha estat escollida com a seu d'un projecte pilot de l'operadora Orange. Es tracta d'un projecte per analitzar la presència i mobilitat dels turistes a la destinació. La iniciativa s'ha presentat aquest dimecres, ahir, a Fitur, el dia que s'obria aquesta fira de turisme de Madrid. És una iniciativa que permetrà precisar els comportaments dels visitants a través de les connexions mòbils. Sentirem les veus dels representants d'Orange, també de l'empresa Mabrian, que col·labora és la plataforma que col·labora amb Orange per dur a terme aquesta prova pilot, i també les valoracions de l'alcalde Jaume Dulsat, presents tots plegats a la Fira de Turisme de Madrid, on també hi ha la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan, a qui la nostra companya Rosa Giral ha entrevistat, i escoltarem aquesta entrevista. Tot plegat obre un bon dia, bona hora, d'avui dijous 24 de gener, en què també tenim altres temes preparats. Com sempre, ja ho sabeu, quins els presentes, en Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. S'ha convocat la 15a edició dels Premis Vila de Lloret, que reconeixen obres tant en narrativa com en poesia, inspirades en el món dels viatges. Hi ha tres categories: per a majors de 18 anys, per a estudiants de secundària i per a alumnes de primària. En sabrem tots els detalls amb el regidor de Cultura, Albert Robert. Obrirem plana esportiva per saber com es presenta la 45a edició de la Festa de l'Esport Lloretenc, que arriba aquest diumenge. És una cita en què es reconeixeran practicants de les diferents modalitats esportives de la vila. A més, també s'entregaran dos guardons molt especials: el Forjador de l'Esport i el Premi Llevant. Tot plegat ens ho explicarà el regidor d'Esports, Joan Bernat. També en esports comentarem com serà la trobada de kickboxing que es farà aquest dissabte a Lloret. Entrevistarem Albino Orquera, responsable del Team Albino, l'entitat que organitza aquest esdeveniment. I parlarem també de la primera conferència del cicle Revolució Emocional, que organitza l'Escola d'Intel·ligència Emocional BEIE, la primera de les quatre jornades que s'han preparat, que arriba aquest divendres, estarà dedicada a la nutrició. Parlarem amb el ponent de la xerrada, el periodista Adam Martín.
Doncs tot això ens portarà fins les 9 del matí. I abans de seguir, us volem informar que des de la funerària Sant Romà ens han comunicat de la defunció de José Lucha Flores. Va morir ahir als 95 anys. Era natural de Santiago de la Espada i vivia aquí a Lloret, vidu d'Andrea Jaén Molina. Deixa tres fills. Les exèquies són avui a les 11 del matí a la parròquia de Sant Romà. Dit això, explicar-vos que el Bon Dia Bona Hora, com sempre, també el complementarem amb la informació del temps, un temps que segueix amb temperatures baixes, i els titulars més destacats de la jornada. Comencem el Bon Dia Bona Hora, la producció Rosa Giral i Moisés García, i qui posa veu aquí en directe, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Gairebé les 8 i 4 i avui nosaltres hem tingut fred al venir cap a l'emissora, però volem saber com està el tema meteorològic. Qui ens ho explica amb tot detall és en Miquel Bernis. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. El vent moderat avui augmenta encara més la sensació de fred, dia plenament hivernal. Esperem que aquest migdia la temperatura però s'assembli bastant a la d'ahir, sense grans canvis, i el vent anirà perdent força amb el pas de les hores. La tramuntana es deixarà de sentir al sud de la Costa Brava i ja quedarà relegada a les comarques situades més al nord. Els dies vinents esperem que el temps es mantingui tranquil, bàsicament assolellat, amb temperatures que al migdia aniran pujant a poc, i per tant al cap de setmana esperem migdies una mica més agradables que no pas els últims. Esperem un canvi de temps, en tot cas, diumenge, amb nuvolades, la possibilitat d'alguns ruixats sobtats diumenge a la tarda, sobretot. Ens tornarà a portar aquest canvi de temps un ambient més d'hivern de cara a l'inici de la setmana que ve, reactivarà el vent de nord, però fins a aquest moment seguirem amb aquest temps bàsicament estable, assolellat, amb matins freds, però amb migdies una mica més suaus i agradables. La mar de fons serà protagonista avui, però amb el pas de les hores també la situació marítima anirà començant a millorar.
Doncs moltes gràcies, Miquel. El que podem destacar d'ara mateix aquí a Lloret, com dèiem, hem passat molt fred venint cap a l'emissora perquè ara mateix tenim 0 graus i mig, la humitat baixa, el 70%, i la sensació tèrmica és de 1 grau i mig negatiu, menys 1 i mig.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs ara és el moment de repassar l'actualitat d'aquest dijous 24 de gener i comencem fent-ho fixant-nos en el que diuen les portades de la premsa. En el cas del Diari de Girona, destaca que Girona és la cinquena província d'Espanya amb més jihadistes detinguts. En 7 anys s'han arrestat 14 persones relacionades amb aquest terrorisme. Figueres, 5, Ripoll, 3 i Arbúcies, 2, són els municipis amb més detencions. També es fa ressò a la seva primera pàgina, el Diari de Girona, del fort gir hivernal amb nevades al Ripollès i la Cerdanya. I, de fet, hi ha una fotografia que mostra aquesta nevada i també és notícia amb fotografia a la portada del Punt, en aquest cas amb el passeig Guimarà de Ribes de Freser ahir al matí totalment emblanquinat. Primera nevada al Ripollès, no genera incidències d'importància i salva la temporada d'esquí. Per tant, aquells que estàveu esperant per anar a esquiar, ara sembla que arriba el moment de poder-ho fer. Un altre titular destacat, en aquest cas al Punt, és que el govern denuncia la policia per la ràtzia de Girona. Quim Torra, que diu que els agents van vulnerar el dret a la llibertat, demana també que plegui la delegada Cunillera. D'altra banda, reobren la investigació judicial pel setge a la seu de la CUP, el 20S. Més titulars. La moratòria a la Costa Brava s'analitzarà cas a cas. Urbanisme promet als alcaldes analitzar cada sector amb el municipi. També a la portada del Punt hi llegim que els treballadors de la Nestlé inicien la vaga. En esports, l'Sparcity Leaf haurà de remuntar. L'Uni Girona va perdre a Moscou per 71-69, per tant, només 2 punts de diferència, i s'ho jugarà tot dimecres a Fontejau. En futbol, el Girona vol fer història avui al Bernabéu. És el primer assalt contra el Madrid a la Copa. També parla d'aquest tema el Diari de Girona, però el que destaca és que Eusebio només dona descans a Pedro Porro a la Copa del Rei. El tècnic diu que la Lliga és la prioritat, però que el Girona vol gaudir del duel amb el Madrid aquest vespre. També es fa ressò de la notícia de l'Uni Girona, que haurà de remuntar a Fontejau dimecres per seguir viu a l'Eurocup. Més titulars que volem destacar de la portada del Diari de Girona, ràpidament. Girona tanca el 2018 amb 1.500 denúncies per violència masclista, un càmping de Blanes impedeix que la policia precinti l'ampliació i un veí de Sant Feliu de 80 anys mor en un accident de trànsit a Llagostera.
Pocs titulars els que trobem a la resta de premsa escrita, però no menys importants. El País destaca que el líder opositor veneçolà es declara president interí amb el suport de Trump. El diari La Razón, en aquest sentit, Guaidó, president. El diari Ara, però, es fa ressò d'unes declaracions de Joaquim Forn. Diu que a Barcelona no hi podem anar només amb l'estelada. L'ABC, també a nivell internacional, Venezuela desperta contra el règim. I La Vanguardia, en la mateixa línia, tensió a Venezuela per l'autoproclamació de Guaidó.
I altres notícies de la jornada. Els taxistes desconvoquen la vaga després de 6 dies.
Ja han reprès l'activitat després que l'Assemblea ha acceptat per molt poca diferència la proposta de decret de regulació dels BTC.
En canvi, els conductors de Cabify i Uber mantenen la concentració.
Cabify matisa que no ha pres cap decisió sobre anar-se'n de Barcelona.
Canviem de tema. 6 nous testimonis desvinculen 2 dels joves del Sasso dels fets.
L'Audiència Nacional revisa en una vista la sentència de fins a 13 anys de presó per l'agressió a 2 guàrdies civils i les seves parelles.
Un tumor ocular infantil podria tenir un nou tractament investigat a Sant Joan de Déu.
Aquest tumor representa l'11% dels casos de càncer en nens menors d'un any.
La Universitat Rovira i Virgili demostra que la dieta mediterrània funciona per reduir pes.
L'estudi defensa menjar molts productes d'origen vegetal, fruits secs, llegums, cereals integrals, verdura i fruita, i reduir el consum de productes d'origen animal i processats. A més, remarca les qualitats de l'oli d'oliva.
Precisament els fabricants d'aliments processats es comprometen a reduir sal, greixos i sucres.
El govern central vol lluitar així contra el sobrepès i l'obesitat, ja que l'estat espanyol registra una de les xifres més altes d'Europa, amb el 70% d'adults i gairebé el 60% d'infants.
Aquesta dieta ha d'anar acompanyada, evidentment, de cert exercici. D'altra banda, la Generalitat destinarà 7 milions i mig d'euros extres per subvencionar els centres especials de treball.
El motiu és que aquests centres, que donen feina fonamentalment a discapacitats intel·lectuals, no poden fer front a l'augment del salari mínim interprofessional decretat pel govern espanyol.
El suïcidi d'un treballador de banca d'Almeria després d'una forta discussió amb un client es considera un accident laboral.
El Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia ha ratificat la sentència que va dictar en aquest sentit el jutjat d'Almeria. Els fets van passar, recordem-ho, el 2003.
Un infermer alemany denuncia la seva clínica per tenir places d'aparcament reservades per dones perquè va considerar que la mesura era discriminatòria.
La decisió de reservar llocs de pàrquing a dones, però, va sorgir després que es produís una violació prop d'aquella zona fa 3 anys. Els espais reservats eren, en principi, més segurs perquè eren més il·luminats i menys apartats.
En l'àmbit cultural, Maite Carranza i Elia Barceló han guanyat els Premis EDB amb obres que advoquen per un món més igualitari i tolerant.
Carranza s'ha endut el de literatura infantil amb l'obra Safari i Barceló el de juvenil amb una narració titulada L'efecte Frankenstein.
I en esports, el Barça es complica el futur a la Copa del Rei amb una derrota al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla per 2-0.
Avui és el torn del Girona i l'Espanyol. Els d'Eusebio Sacristán juguen al Bernabéu a 2:15, mentre que els de Rubi reben el Betis a 8:15.
I amb els esports arribem a les 8:12.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza.
Aquest divendres 25 de gener a les 8 del vespre tindrà lloc la presentació i l'espectacle inaugural de la temporada gener-juny 2019 del Teatre de Lloret i del Cineclub Adler. L'acte incluirà intervencions d'alguns dels protagonistes de la nova temporada i algun petit tast de la nova programació. Després de l'acte, i ensenyant la invitació a taquilla, podreu comprar algunes de les entrades pels principals espectacles de la temporada a un preu especial. Només la tarda de divendres. Esperem gaudir de la vostra presència. Acte obert a tothom fins a completar l'aforament. Les invitacions es poden recollir al Museu del Mar, al Puntet i al Centre Cívic del Rieral.
Clínica Fenals, 15 anys.
Clínica Fenals celebra el seu 15è aniversari amb l'ampliació de les seves instal·lacions, amb més superfície i nous tractaments per apropar la medicina estètica i regenerativa més que mai. Trasplantament capilar amb la tècnica FUE, pèl a pèl, remodelació corporal amb làser lipòlisi i també tractament ginecològic de la incontinència urinària amb làser. Aquests són alguns dels tractaments que pots gaudir a la Clínica Fenals. I sense sortir de Lloret de Mar, demana una visita informativa gratuïta al 972-36-43-28. Financem els teus tractaments d'estètica. Més informació al web www.clinicafenals.com. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Blanes 162 Baixos de Lloret. Clínica Fenals. 15 anys amb tu.
L'assegurança de salut del RAC té una cosa que no té cap altra. El RAC. més, disposaràs d'un excel·lent quadre mèdic amb centres hospitalaris de referència, perquè la teva salut és la nostra prioritat. Contracta ara l'assegurança més completa des de només 34,70 €. Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972-36-37-63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972-35-53-35. RAC, i som per ajudar.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un quart de nou del matí, això és el Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar, i després d'aquesta breu pausa comencem a desenvolupar els temes que us hem presentat en portada. I el més destacat és que Lloret de Mar ha estat escollida com a seu d'un projecte pilot de l'operadora Orange per analitzar la presència i mobilitat dels turistes a la destinació. La iniciativa, presentada ahir dimecres a Fitur, la Fira de Turisme de Madrid, permetrà precisar el comportament dels visitants a través de les connexions mòbils. Ho explica Laura Ros, representant d'Orange.
Aquest any hem començat a treballar amb l'empresa Mabrian Technologies, que és l'empresa per la qual apostem per col·laborar en el sector del Big Data i aportar tota la innovació i la transformació digital al servei del sector turístic. I concretament des del grup Orange apostem i creiem que el mercat espanyol a nivell de turisme té un creixement i un recorregut per davant que és importantíssim. Tenim Castellà en Barcelona com a Smart City, i concretament la Costa Brava creiem que és un dels territoris que tindrà més importància en aquest sector. Concretament amb Mabrian vam reflexionar conjuntament quin podia ser un territori, un destí que podia tenir molta representativitat de com es pot utilitzar i quin benefici pot donar el Big Data i les noves tecnologies, i creiem que Lloret pot tenir a nivell mundial una gran referència tant com per Mabrian com per Orange.
Amb el projecte d'Orange i la plataforma de Mabrian, una empresa tecnològica, s'obtindran i s'analitzaran aquestes dades. I és que els dispositius mòbils emeten 4 milions de dades noves cada minut. Aquestes són registrades per les antenes de telecomunicacions i aporten una informació molt valuosa sobre la presència, localització i mobilitat dels usuaris.
Carlos Sendra, de Mabrian, destaca el valor que aporta aquest projecte.
És un gran avanç haver aconseguit aquest acord amb Orange, per tenir aquestes dades de mobilitat i de fluxes de persones sobre d'un territori turístic com el de Lloret de Mar, que és un dels més importants de la costa mediterrània, perquè ens complementarà molt tota la informació i dades que ja teníem. A Mabrian estem especialitzats en analitzar dades, el famós Big Data, de diverses fonts de dades. Són com a, per entendre'ns, capes d'informació, que avui en dia en tenim moltes. Tenim capes d'informació de cerques de vols, preus, comportament a xarxes socials, gast o despesa sobre el destí. Tot això són capes que anem sobreposant, i a partir d'aquí extrem una informació molt valuosa que amb els mètodes tradicionals de recerca turístic normalment no apareixen. En aquestes capes podem afegir avui en dia aquesta que comentàvem d'Orange, i creiem que és un gran avanç. I estem molt contents que haguem arribat també a un acord amb Lloret de Mar per poder desenvolupar aquest projecte pilot, que segur que donarà grans fruits.
Tot plegat permetrà als gestors turístics de Lloret identificar de forma més precisa les nacionalitats dels usuaris, així com els seus patrons de moviment i pernoctacions quan es troben al territori, a més de comparar les dades amb períodes anteriors.
L'alcalde, Jaume Dulsat, qualifica el projecte de gran oportunitat per la destinació.
És una gran notícia que segurament no ens podíem permetre si no forméssim part d'aquesta prova pilot. Estem molt contents. Mabrian és una eina tecnològica que utilitzem en el darrer any i ens està ajudant moltíssim, doncs, a poder avaluar l'índex de satisfacció dels clients per nacionalitats, per àmbits concrets, ja sigui en seguretat, en clima, en producte turístic, i és una eina molt valuosa que ens genera moltíssima informació a l'hora de poder prendre decisions. I, òbviament, a part de la promoció turística, que és molt important, hi ha tot un tema d'ordenació turística, de com dividim, de com fem, doncs, que convisquin els ciutadans amb els turistes, i tenir tot aquest tipus d'informació ens permetrà saber què busquen, com ho busquen i com podem fer d'una millor destinació turística perquè acabi esdevinguent una millor ciutat pels lloretencs i les lloretenques.
Aquestes anàlisis milloraran la capacitat de monitoritzar la quantitat de visitants i residents a la destinació, facilitant la gestió de la pressió humana als punts turístics de Lloret de Mar.
Doncs des de Fitur a Madrid, qui ha parlat amb la gerent de Lloret Turisme és la Rosa. Li donem pas a l'entrevista enregistrada.
Ampliem la informació amb Eli Keegan, gerent de Lloret Turisme. Bon dia.
Hola, bon dia.
En què consisteix aquest projecte pilot entre Orange, Mavrian i Lloret de Mar?
Aquest projecte pilot és una gran oportunitat per Lloret de Mar i consisteix precisament en obtenir totes les dades que aquesta operadora tan important que en l'àmbit internacional com és Orange aconsegueix a través de les seves antenes, que ja són a Lloret de Mar. I aquest projecte pilot el que farà és extreure aquestes dades d'Orange sobre com es mouen els turistes a la nostra destinació, quan entren, quan surten, quanta estona s'hi queden, on pernocten, en quines zones es mouen, d'on són, de quin perfil, homes, dones, edat, etc. No? Llavors, és molta informació sobre el flux dels nostres visitants a la nostra informació que ens permetrà tant gestionar aquests fluxos en moments estratègics i pic de volum de gent a Lloret de Mar, com també prendre decisions estratègiques de cara a, doncs, al pla d'accions que desenvolupem anualment.
I què aporta Orange i què aporta Mavrian en aquest projecte?
Doncs en el cas d'Orange és una de les principals operadores, no només en l'àmbit, diguéssim, estatal, sinó en l'àmbit internacional. Ells ara mateix suposen el 30%, tenen un 30% del mercat aquí, per tant el 30% és una mostra molt interessant i és un volum de dades molt gran com per poder presentar aquest estudi i prendre decisions. Llavors ells aporten, doncs, tot el que és el volum de dades que poden captar a través de les seves antenes. I en el cas de Mavrian, ells són els que aporten l'algoritme i la plataforma, el software, que les fa comprensibles pel tercer actor, que som la destinació, que podem entendre aquestes dades crues d'Orange a través d'aquest algoritme i veiem en el nostre software, doncs, d'on ve aquesta gent, on s'han mogut, hi ha el mapa de calor, anem veient com es mouen, d'on venen, i això sobretot, veure si una persona passa 30 minuts a Lloret de Mar i passa 7 dies, entra, surt quantes vegades i entendre comportaments.
En quin sentit aquest és un projecte pioner?
Aquest és un projecte pioner bàsicament perquè aquestes dades del flux de la població turística, doncs, encara no les tracta ningú a l'estat espanyol. Per tant, Mavrian, que és líder al sector dins de l'àmbit del turisme, en la presa, diguéssim, en la intel·ligència turística, en el Big Data, nosaltres ja hi treballem des de fa temps i a través d'ells podem saber la satisfacció de la nostra gent, els productes que més interessen, tot de temes de xarxes socials, preus, satisfacció hotelera i també què passa a les destinacions competidores de Lloret de Mar.
I com es valora tot plegat des de Lloret Turisme, el fet que Lloret hagi estat escollit i tota la informació que s'obtindrà?
Doncs nosaltres la veritat és que estem molt contents, sobretot perquè una vegada aquí a Madrid, doncs, podem parlar amb d'altres destinacions de referència dins de l'àmbit estatal i del Mediterrani, ens han vingut a felicitar per la sort que hem tingut de ser escollits destinació pilot en un projecte d'aquestes característiques tan innovador i tan estratègic. Per tant, cal tenir en compte que Orange i Mavrian aposten per Lloret de Mar i que aquest projecte és impagable, no tindríem pressupost per poder-ho pagar, i per qüestions estratègiques i per la idiosincràsia de la nostra destinació, doncs, ha tingut un encaix perfecte per a aquestes dues companyies líders de cadascun dels seus sectors. Per tant, és una oportunitat brutal i ho valorem molt positivament, molt contents, i el sector, altres competidors gelosos de que tinguem aquesta oportunitat.
Quan s'obtindrà tota aquesta informació? Quan la tindrà Lloret a les seves mans?
Doncs nosaltres començarem a tenir dades a partir de finals de febrer, les dades del 2018, i ja podrem anar veient dia a dia, doncs, a partir de llavors, quan estigui tot construït, diguéssim, a partir de finals de febrer del 18 anirem veient diàriament, doncs, tot aquest flux d'informació.
Eli Keegan, gerent de Lloret Turisme, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Amb la parella, amb els amics, amb la família, per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània, vine al restaurant Giorgio. Pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. Vine i gaudeix del nostre menú especial de calçots. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado de Jaruco de Lloret. Telèfon 972-360160.
I ara per Sant Valentí, gaudeix del nostre menú especial.
When I fall in love.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret. Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats. Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
5 minuts per 2 quarts. Canviem ara de tema per explicar-vos que s'ha convocat la 15a edició dels Premis Vila de Lloret, que organitza l'Ajuntament. Com sempre, es reconeixeran obres tant en narrativa com en poesia inspirades en el món dels viatges. Les bases ja estan publicades. Recordem que els treballs han de ser originals, inèdits, escrits en català i no poden haver estat premiats en altres concursos.
Hi haurà 3 categories per a majors de 18 anys, per a alumnes de secundària i per a estudiants de primària. Com ja es va fer l'any passat dins el del certamen de primària, se separaran els alumnes per edats. Hi haurà un concurs pels nens i nenes de fins a quart curs i un altre pels de 5è i 6è.
L'import dels premis de narrativa de viatges és de 1.000 euros, mentre que el de poesia és de 500 euros en la categoria d'adults. Pel que fa a les categories de primària i secundària, s'entregaran premis en material cultural.
Hi ha temps de presentar les obres fins al dia 15 de febrer. Es pot fer de manera presencial o per correu postal a la Regidoria de Promoció Cultural a la Masia de Can Saragossa i per correu electrònic a premisliteraris@lloret.cat.
Els guardons es lliuraran el 7 d'abril, durant la nit de la cultura lloretenca. L'acte també servirà, com sempre, per entregar el Guardó Sagavina, els Premis dels Blocs i el Joan Llaveries per contes infantils il·lustrats. Aquesta informació l'amplia en Moisès.
Parlem dels Premis Vila de Lloret amb el regidor de Cultura, Albert Robert. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
S'han publicat les bases dels Premis Literaris. Recordem, qui pot participar en aquest certamen?
Doncs bé, en aquest certamen hi pot participar tothom. En el fons tenim diferents categories. Hi ha les categories, els premis, narrativa de motxilla de viatges de primària i secundària. Tenim el premi de poesia de viatges, de poesia de viatges motxilla de primària i secundària també. I aquests mateixos premis de narrativa i poesia, doncs, també estan per adults. Per tant, des de les escoles es pot participar en els premis i després, de manera individual, els adults més grans de 18 anys, doncs, també poden participar.
Contents amb la participació l'any passat amb els de primària i secundària? Contents, sí. Satisfets? Sí?
Sí, sí, molt contents. L'any passat, amb la participació de primària i secundària, les escoles es van implicar molt amb que això funcionés, i cal agrair, doncs, a les escoles la feina que han fet durant l'any passat i també aquest, perquè la gent, els alumnes, es motivin, tinguin ganes d'escriure i en aquest cas, doncs, escriguin quelcom relacionat, doncs, amb un viatge, ja sigui real o ja sigui amb somni.
Recordem que han de ser treballs originals i escrits en català.
Han de ser treballs originals, han de ser escrits en català i bé, com dius, doncs, han de tenir alguna cosa que sigui diferenciador de qualsevol escrit o de viatge normal. Al final, quan tu vas de viatge, doncs, pots escriure o relatar o explicar doncs, l'aventura que tu fas, però si ho fas d'una manera original, ho fas divertida, ho fas amb una aventura, o ho fas amb narrativa o amb poesia, doncs tot això dona un punt, dona una emoció i dona unes ganes de llegir doncs, que d'una altra manera no serien. Per tant, per això demanem que siguin originals, que siguin diferents, que tinguin aquell punt que serveixi doncs, per enganxar el lector.
Els guardons es lliuraran el 7 d'abril a la Nit de la Cultura Lloretenca.
Sí, els guardons es fan doncs, a la Nit de la Cultura Lloretenca. Aprofitem aquest esdeveniment de la cultura de Lloret per donar un premi més, per donar un guardó, que són aquests premis doncs, de poesia i de narrativa de viatges de motxilla. I bé, l'any passat va anar molt bé i els altres anys també que ho hem fet. Entenem que és un punt perfecte per entregar aquests premis, és molt proper tot i ho seguirem fent així.
I una última qüestió, Albert, perquè a la Nit de la Cultura Lloretenca recordem que també s'entregarà el Sagavina, que és sempre el més destacat. Recorda'ns què és aquest guardó.
Doncs bé, sí, entreguem el Premi Sagavina, que és la màxima distinció no?, que es fa a una persona o entitat que es dedica, que dedica el temps de la seva vida, ja sigui la persona o l'entitat, doncs a la cultura lloretenca. I en aquest cas doncs tornarem a fer el guardó Sagavina.
Doncs estarem ben pendents de tots aquests premis. Albert Robert, regidor de Cultura, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a tots vosaltres. Molt bon dia.
Ara mateix són 9:15. Doncs el que fem és seguir el Bon Dia, Bona Hora amb la previsió meteorològica en què en Miquel Bernis ens explica que és normal que tinguem fred si sortim de casa. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. El vent moderat avui augmenta encara més la sensació de fred, dia plenament hivernal. Esperem que aquest migdia la temperatura però s'assembli bastant a la d'ahir, sense grans canvis, i el vent anirà perdent força amb el pas de les hores. La tramuntana es deixarà de sentir al sud de la Costa Brava i ja quedarà relegada a les comarques situades més al nord. Els dies vinents esperem que el temps es mantingui tranquil, bàsicament assolellat, amb temperatures que al migdia aniran pujant a poc a poc i, per tant, el cap de setmana esperem migdies una mica més agradables que no pas els últims. Esperem un canvi de temps, en tot cas, diumenge, amb nuvolades, la possibilitat d'alguns ruixats sobtats diumenge a la tarda, sobretot. Ens tornarà a portar aquest canvi de temps un ambient més d'hivern de cara a l'inici de la setmana que ve, reactivarà el vent de nord, però fins a aquest moment seguirem amb aquest temps bàsicament estable, assolellat, amb matins freds, però amb migdies una mica més suaus i agradables. La mar de fons serà protagonista avui, però amb el pas de les hores també la situació marítima anirà començant a millorar.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Ara mateix, atenció, perquè aquí a Lloret, segons l'Estació Meteorològica de Protecció Civil, la temperatura és d'un grau sota zero, per tant, un grau negatiu. La humitat la tenim al 77%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui és dijous 24 de gener i el Diari de Girona obre portada explicant que Girona és la cinquena província d'Espanya amb més jihadistes detinguts. En 7 anys s'han arrestat 14 persones relacionades amb aquest terrorisme. Els municipis amb més detencions són Figueres, 5, Ripoll, 3 i Arbúcies, 2. També en portada el Fort Gir hivernal amb nevades al Ripollès i la Cerdanya, que van deixar durant el dia d'ahir les dues comarques pràcticament enfarinades. I a la imatge doncs, hi veiem una mostra d'aquest enfarinament ahir al matí al Ripollès. D'altra banda, també hi ha una imatge d'aquesta nevada, en aquest cas a Ribes de Freser, al passeig Guimarà, a la portada del Punt. El titular és Primera nevada al Ripollès. Diu que no genera incidències que siguin importants i salva la temporada d'esquí. El titular més destacat del Punt, però, diu que el govern denuncia la policia per la ràtzia de Girona. Torra, que diu que els agents van vulnerar el dret a la llibertat, demana també que plegui la delegada Cunillera. Reobren la investigació judicial pel setge a la seu de la CUP el 20 de setembre. Més titulars en un altre ordre de qüestions. El diari El Punt es fa ressò que la moratòria a la Costa Brava s'analitzarà cas a cas. Urbanisme ha promès als alcaldes analitzar cada sector amb el municipi. En economia, els treballadors de la Nestlé de Girona inicien la vaga. I en esports, el punt es fa ressò de dues notícies. Una és que l'Spar City Lift haurà de remuntar, perd a Moscou 71-69, per tant perd de 2 punts, i s'ho juga tot dimecres a Fontejau. En futbol, el Girona vol fer història avui al Bernabéu. És el primer assalt contra el Madrid en la Copa. Sobre aquest tema, el diari de Girona afegeix que Eusebio només dona descans a Pedro Porro en aquesta Copa del Rei. El tècnic diu que la Lliga és la prioritat, però que el Girona vol gaudir del duel amb el Madrid. I també al diari de Girona hi ha 3 notícies més que volem destacar. D'una banda, Girona tanca el 2018 amb 1.500 denúncies per violència masclista. D'altra banda, un càmping de Blanes impedeix que la policia precinti l'ampliació. És el càmping a Eivissa. I, finalment, un veí de Sant Feliu de Guíxols de 80 anys mor en un accident de trànsit a Llagostera.
Més titulars de la jornada. El País obre dient que el líder opositor veneçolà es declara president interí amb el suport de Trump. El diari La Razón ho diu ben clar. Guaidó, president. El diari Ara, però, apunta que Joaquim Forn demana que a Barcelona no s'hi pot anar només amb l'estelada. L'ABC també es fa ressò a nivell internacional que Veneçuela desperta contra el règim. I La Vanguardia també destaca tensió a Veneçuela per l'autoproclamació de Guaidó.
Més notícies. Els taxistes tornen a ser protagonistes, però perquè han desconvocat la vaga després de 6 dies.
Ja han reprès l'activitat després que l'Assemblea ha acceptat per molt poca diferència la proposta de decret de regulació dels BTC.
En canvi, els conductors de Cabify i Uber mantenen la concentració.
Cabify matisa que no ha pres cap decisió sobre anar-se'n de Barcelona.
En un altre ordre de qüestions, 6 nous testimonis desvinculen 2 dels joves del Sasso dels fets.
L'Audiència Nacional revisa en una vista la sentència de fins a 13 anys de presó per l'agressió a 2 guàrdies civils i les seves parelles.
Bona notícia en l'àmbit sanitari. Un tumor ocular infantil podria tenir un nou tractament investigat a l'Hospital Sant Joan de Déu.
Aquest tumor representa l'11% dels casos de càncer en nens menors d'un any.
La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona demostra que la dieta mediterrània funciona per reduir pes.
L'estudi defensa menjar molts productes d'origen vegetal, fruits secs, llegums, cereals integrals, verdura i fruita, i reduir el consum de productes d'origen animal i processats. A més, remarca les qualitats de l'oli d'oliva.
Precisament, els fabricants d'aliments processats s'han compromès a reduir sal, greixos i sucres.
El govern central vol lluitar així contra el sobrepès i l'obesitat, ja que l'estat espanyol registra una de les xifres més altes d'Europa, amb el 70% d'adults i gairebé el 60% d'infants.
Déu-n'hi-do. A més, hem de dir que aquesta dieta hauria d'anar acompanyada d'esport per poder rebaixar pes.
I obligat.
Obligat, així és. D'altra banda, un tema ben diferent. La Generalitat ha anunciat que destinarà 7 milions i mig d'euros extres per subvencionar els centres especials de treball.
El motiu és que aquests centres, que donen feina fonamentalment a discapacitats intel·lectuals, no poden fer front a l'augment del salari mínim interprofessional decretat pel govern espanyol.
El suïcidi d'un treballador de banca d'Almeria després d'una forta discussió amb un client es considera un accident laboral.
El Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia ha ratificat la sentència que va dictar en aquest sentit el jutjat d'Almeria. Els fets van passar el 2003.
Un infermer alemany, per la seva banda, denuncia la seva clínica per tenir places d'aparcament reservades exclusivament per dones perquè considera que la mesura és discriminatòria.
La decisió de reservar llocs de pàrquing a dones, però, va sorgir després que es produís una violació prop d'aquella zona, fa 3 anys. Els espais reservats eren, en principi, més segurs perquè eren més il·luminats i menys apartats.
Veurem què decideix finalment el jutge. En l'àmbit cultural, Maite Carranza i Elia Barceló han guanyat els premis EDB amb obres que advoquen per un món més igualitari i tolerant.
Carranza s'ha endut el de literatura infantil amb l'obra Safari i Barceló el de juvenil amb una narració titulada L'efecte Frankenstein.
I en esports avui toca parlar de la Copa del Rei, una Copa del Rei que el Barça s'ha complicat amb una derrota al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla per 2-0.
Avui és el torn del Girona i l'Espanyol. Els d'Eusebio Sacristán juguen al Bernabéu a 10:15, mentre que els de Rubi reben el Betis a 8:15.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs precisament d'aquest partit del Girona contra el Real Madrid se'n fan ressò àmpliament tant el diari de Girona com l'Esportiu, i aquest últim destaca com a protagonista del dia el lloretenc Marc Muniesa, que ha jugat 270 minuts a la Copa. Són tres partits en què ha estat, a més titular, i els ha jugat completament. Diu aquest diari que, amb ben poca presència a la Lliga, no juga des del novembre, el lloretenc té l'escenari de la Copa com a oportunitat. Tot i que era alternativa al carril, el seu lloc és a l'eix de la defensa. Veurem com va el partit del Girona avui, ja ho hem dit, a 9:45 de la nit, al Santiago Bernabéu. D'altra banda, el diari de Girona es fa ressò d'una notícia que fa ja uns quants dies que vam explicar, i és que Guitar Hotels ha guanyat el premi Hotels and Tourism de CaixaBank. I finalment, notícia luctuosa, a les necrològiques veiem la defunció del lloretenc José Lucha Flores, que va morir ahir als 95 anys. Era natural de Jaén, però vivia aquí a Lloret de Mar, vidu d'Andrea Jaén Molina. Deixa tres fills. Les exèquies són avui a les 11 del matí a la parròquia de Sant Romà.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Consulta les bases per participar en els Premis Literaris Vila de Lloret. Els premis al millor blog literari, millor blog de viatges i millor blog de creació literària. També el millor post turístic amb temàtica sobre Lloret. Consulta les bases a lloret.cat o al Departament de Cultura de l'Ajuntament a la Masia de Can Saragossa. Entrega de guardons a la nit de la cultura lloretenca. Premis Literaris Vila de Lloret.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
4 minuts i seran 9:45. Obrim ara la segona part del Bon dia, bona hora, parlant d'esports, perquè aquest diumenge hi ha una cita ben especial pels esportistes de la vila. Se celebra una nova edició de la Festa de l'Esport Lloretenc, que arriba ja a la 45a edició. Serà un acte en què els practicants de totes les disciplines rebran un reconeixement. El moment més esperat, com sempre, serà el lliurament dels Premis Llevant a una entitat i Forjador de l'Esport a una persona amb una trajectòria destacada en el món esportiu. Des de l'any passat, la cita se celebra al gener en lloc de la tardor, com era habitual. Tot i que l'entrada és gratuïta, per assistir-hi cal tenir invitació, perquè les places sempre queden plenes. La 45a Festa de l'Esport Lloretenc és aquest diumenge a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal. Doncs a 3:45, parlem d'aquesta Festa de l'Esport Lloretenc amb el regidor d'Esports aquí als estudis, Joan Bernat, bon dia.
Hola, bon dia.
Com es presenta aquesta 45a edició ja?
Doncs molt bé, amb il·lusió, amb ganes, com cada any. 45 edicions, que són moltíssimes, amb un format que ja fa 7 anys que es fa en el teatre, presentada per Jordi Roura i Àlex Giral aquest any. I, bueno, una miqueta seguint el format. Aquí l'important són els premiats, que són moltíssims. Hi ha 44 premiats, 16 individuals, 11 equips i 17 destacats. Això diu que l'esport a Lloret de Mar té molta salut i vaja, doncs l'important és que aquests premiats tinguin el reconeixement a tota una temporada que va ser, premiem en aquest cas, la passada. Doncs tot aquell reconeixement, un que volen fer els clubs, per tant destaquen a vegades esportistes que no tenen per què haver estat els millors, a vegades destaquen per la seva constància, pel seu esforç o per alguna cosa que hagin fet, els equips, i després sí, els destacats, que la regidoria intenta, juntament amb els tècnics i tothom, intentar buscar premiar aquells que hagin fet una bona temporada. Sempre ens deixem algú, sempre, perquè evidentment a Lloret de Mar hi ha molts esports, hi ha molta gent que fa moltíssimes coses, però intentem ser justos i cada any destacant aquells millors, que n'hi ha alguns que repeteixen, i altres de disciplines potser no tan conegudes, que any a any anem incorporant segons hagin fet una bona temporada.
Ens dirà que no ens pot dir res, però ho provem. Qui són el forjador de l'esport i el Premi Llevant d'aquest any?
Doncs ho sabrem el diumenge a les 6:30. Sabrem això, el que són aquests dos premis, que són els premis de la nit, els que es donen de la tarda-nit, en aquest cas, que es donen al final i que reconeixen a persones o entitats que han fet molt per l'esport lloretenc i que són persones que són necessàries. Al principi de la festa presentarem un vídeo en el que veurem també imatges d'esports antics. Hi ha moltíssima gent, molts precursors d'esports que van reclamar tenir, evidentment, piscina com la que tenim, però també que van reclamar tenir un pavelló, que van mirar que hi haguessin unes pistes d'atletisme i que mentre practicaven aquests esports ho feien en un equipament que no tenien. Tenim imatges d'algunes d'aquestes persones i creiem que aquests dos premis són també per reconèixer això, aquestes persones o les que van propiciar que Lloret de Mar avui dia tingui una molt bona salut a nivell de clubs, que n'hi hagin moltíssims, però que també hi hagin molts equipaments, perquè tenim tants de clubs i tenim tants equips i tanta gent que fa esport perquè hi ha uns equipaments que poden utilitzar. Tenim un turisme i una capacitat per atraure moltíssima gent i atraure esdeveniments, perquè hi ha algú que es va mullar, que va reclamar als polítics de llavors que fessin aquestes infraestructures, que al principi segurament el polític o la persona pensava que era una bogeria, que Lloret de Mar no ho podia tenir o que valia molts diners, però al final han donat els seus resultats i per tant és bo que premiem a tota aquesta gent, els precursors i aquells que porten molts anys a entitats dedicant temps, dedicant totes les tardes a fer esportistes, a intentar entrenar i a fer-los competir.
I regidor, comentava que ja fa 7 anys que la festa es fa al teatre. Aquestes 45 edicions han passat per molts formats ben diferents. Què té aquest que sigui el pel qual aposten vostès com a equip de govern?
Bé, jo conec els que havia vist quan estava a l'anterior legislatura, i també abans tenia un format més de sopar, sembla ser, per algunes imatges que he vist. Després eren normalment una miqueta més llargues. Nosaltres hem triat un format potser més curt, d'hora i mitja, tres quarts, molt dinàmic, amb un DJ a l'escenari, com és el DJ Tillo, un crac, una sort que tinguem un DJ com ell aquí a Lloret de Mar, i en el que els protagonistes al final són els premiats. La gent ve a això, a que se'ls reconegui una feina, i també en un format d'imatges que anem veient aquell esport o aquelles competicions que ha anat fent. Tot això fet molt, molt, molt casolà, amb el Jordi Roura, que treballa al Departament d'Esports, amb gent d'aquí, i normalment també abans havia triat el format de fer amb un humorista, com va ser l'any passat, en què anava fent en els intermitjos. Aquest any hem triat un espectacle de dansa que jo crec que pot estar bé com a separador. Al final és anar provant també l'espai ha condicionat la festa de l'esport. Hi ha 300 persones. Hi havia festes de l'esport que es feien en altres llocs del pavelló i que hi havia moltíssima gent. Ara bàsicament només podem convidar els esportistes i poden portar un o dos acompanyants. Si contem que hi ha 45 premiats i alguns són equips, l'espai és el que és, i jo crec que també ha condicionat una mena aquest format que a nosaltres ens agrada molt.
El que està clar és que són 45 edicions, però de ben segur que en seran moltes més, no?
Home, sí, sí, sí. 45 edicions, però vaja, aquí el problema és que cada cop tenim molts destacats, tenim moltíssima gent que fa esport, i potser sí que haurem d'ampliar el teatre per donar cabuda a tants èxits i evidentment aquesta és una festa, és un clàssic que continuarà molts anys.
Regidor, només insistir en que, clar, per aquest problema d'aforament o per aquesta limitació, diguéssim, que hi ha molts premiats i cadascun pot portar una o dues persones, és a les 7 de la a 2:15 de la tarda al teatre, però cal invitació, sense invitació no cal acostar-s'hi, diguéssim.
Sí, és el que dèiem, cal la invitació. Al final és un reconeixement a tota la feina que han fet durant aquest any els esportistes i també conèixer els esports, a vegades a fer sinergies, a veure el que està fent un i altre. Per tant, no convidem els equips...
I reparteixen els mateixos clubs.
I reparteixen
no?
els mateixos uh-huh. clubs. Són els clubs els que... o els esportistes destacats els que decideixen donar aquelles invitacions a les persones que creuen que ho han de fer.
Uh-huh. Doncs regidor Joan Bernat, esperem que vagi molt i molt bé aquesta cita de l'Esport Lloretenc i li agraïm moltíssim un dia més que ens hagi vingut a visitar aquí a la ràdio.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Queden 10 minuts per arribar a les 9 i seguim parlant d'esports. Parlem ara del Team Albino de Lloret, que organitza aquest cap de setmana una trobada de kickboxing en diferents categories. I participaran practicants d'edats infantil, juvenil i adults vinguts d'arreu de la comarca de les comarques gironines. Al llarg de la jornada es faran combats controlats amb l'objectiu de preparar les diferents competicions que es faran aquesta temporada. L'esdeveniment comença aquest dissabte a 11:15 del matí al pavelló municipal. L'entrada, evidentment, és gratuïta i aquí saludem és a un dels organitzadors, Albino Orquera. Molt bon dia.
Hola, buenos días.
¿Com serà aquest esdeveniment? ¿Cómo será el encuentro de este sábado?
Pues estamos preparándonos con muchas ganas porque es uno de los primeros que inicia la temporada de este año. Y la idea es siempre fomentar un poquillo nuestro deporte, intentando invitar a los iniciales, los más principiantes. Y luego esto da la puerta al inicio para las competiciones que vienen durante este año, que van a ser Campeonato de Cataluña, Campeonato de España inclusive, y bueno, y luego la proyección que vamos a tener a nivel internacional, como puede ser en los campeonatos que se realizan en Francia, en Portugal, que siempre cada año nos hacemos presentes por allí también, ¿no?
Porque, ¿cómo funciona la temporada? Comentabas que se inicia con esta competición. ¿Se puntúa o es más exhibición? ¿Cómo funciona en kickboxing?
Sí. En esta oportunidad, por ejemplo, es ir fomentando a los chicos que recién comienzan y ya dándole un poquito el entusiasmo, poniéndole un poquito el entusiasmo para que ellos se animen a hacer cositas un poquito más a nivel de nacional e internacional, ¿no? Cuando recién comienza es un nivel principiante para que luego estén preparados cuando vengan los diferentes campeonatos, ya que sí puntúan. En esta oportunidad no puntúan, es un encuentro amistoso en el cual va a haber encuentro, es por ejemplo Lloret versus Blanes, Blanes versus Girona y así sucesivamente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuántos participantes habrá entre todas las categorías, más o menos?
Y más o menos estamos esperando, todavía falta confirmar, que envíen las listas, pero hasta ahora tenemos más o menos entre unos 25 o 30 combates, que suele ser lo normal, ¿no? En un encuentro de este tipo, porque es a nivel de aquí regional solamente, ¿no?
Uh-huh. Y explícanos un poco qué se hace en kickboxing, en qué consiste exactamente.
Bueno, tenemos diferentes modalidades, las cuales en principio a nivel infantil suelen ser combates de dos rounds, ¿sí?
¿Sí?
De minuto y medio, en el cual ahí ellos muestran la técnica que han aprendido, ya sea combinaciones de golpes, ya puño, pierna, un poquito la combinación que van aprendiendo durante la clase del día a día. Y luego, en la medida que las edades van subiendo, el nivel también va subiendo, ¿no? Entonces el contacto va siendo un poquito siempre controlado por los árbitros oficiales, los cuales vienen para esta oportunidad,
y luego pasamos al nivel adulto, en el cual ya están un poquito más fuertes, ¿no? Entonces ya el trabajo es un poquito más intenso. Los adultos también, en esa oportunidad siempre van a hacer dos rounds de dos minutos.
Uh-huh. Y como también comentabas, ¿no?, que es inicio de temporada, ¿cómo se presenta, cómo está yendo para el Team Albino toda la temporada?
Y como siempre, ya decía antes, ¿no?, que es el punto inicial de este año, de esta temporada, entonces todavía estamos esperando un poquito la reincorporación de los competidores que suelen ser habituales. Pero bueno, es normal, ¿no?, que como la cuesta de enero siempre, no tanto a nivel económico, sino a nivel deportivo, siempre suele pasar que la gente poco a poco se va incorporando y ya luego el equipo oficial normalmente ya suele, a partir de febrero, ya suele estar a tope, ¿no? Y la preparación, por ejemplo, va a ser para el próximo 2 de marzo, que se realiza la Copa en Barcelona, Copa Barcelona. Entonces, estaremos presentes con los que estén ya preparados para esa oportunidad, ¿no? Esto es un poquito para que vayan calentando motores, ¿no?
Uh-huh. Pues esperemos que vaya muy muy bien esta cita de este sábado, como decíamos, por la mañana en el pabellón municipal, y el público puede venir y verá un buen espectáculo.
Sí, sí, sin duda. Bueno, lo más importante es que esto va a ser gratuito y el cual el público va a poder venir, ver las diferentes especialidades y sobre todo tener en cuenta eso, que a veces como que en la televisión se muestra, claro, un nivel altísimo. En esto van a ver un nivel principiante, con los cuales chicos que llevan entre 2 y 3 meses y chicos ya son competidores también inclusive, y van a poder ver un poquito el nivel que se realiza, ¿no? Cómo están preparados nuestros chicos de aquí en Lloret y cómo lo van haciendo, ¿no?
Pues lo que decíamos, que vaya muy muy bien, y muchísimas gracias por compartirlo con todos nosotros, Albin Orquera. Un abrazo.
Vale, gracias a vosotros, ¿eh? Adiós, nos vemos.
Adiós.
Bon dia, bona hora.
Quatre minuts i mig i arribem a les 9, i encara un apunt més en esports. Marc Vilà tornarà a la convocatòria del Club Futbol Lloret després d'un mes de baixa a causa del fort cop al cap que va rebre en l'últim partit del 2018. Va ser al camp del Llagostera B, en un xoc amb el porter rival. Recordem que el davanter va haver de ser traslladat en ambulància per aquest incident que es va produir a la primera part del partit. Va passar la nit en observació a l'Hospital Josep Trueta de Girona i l'endemà ja va poder tornar a casa. Aquest dilluns va rebre finalment l'alta mèdica després d'uns entrenaments al marge del grup. El jugador es mostra satisfet de poder tornar a competir.
Molt content, la veritat és que sí. Bueno, va ser una jugada el dia del Llagostera que podia estar més temps fora de l'equip. Aquests últims entrenaments eren una mica a part del grup, sense entrar en contacte fins que no tingués l'alta definitiva, i el dilluns van donar l'alta.
A causa del xoc amb el porter, Marc Vilà va perdre el coneixement. Ell mateix explica que no recorda res del que va passar.
No, la veritat és que no recordo res. No vaig veure ni venir el porter, no vaig notar dolor, no vaig notar res de res. Em vaig despertar 12 hores després a l'hospital i bueno, vaig veure tot el que tenia.
Un bon ensurt. Finalment, però, bones notícies, perquè, com diem, Marc Vilà torna a la convocatòria de l'equip per jugar aquest diumenge al camp del Tona. És una novetat destacada pel tècnic Albert Vall-Llosera, que la setmana passada no va poder comptar amb cap dels 4 davanters de l'equip. Marc Vilà, resident a Vidreres, va arribar al Lloret aquest estiu procedent del Tona. Tot i aquest temps d'inactivitat, és el màxim golejador de l'equip amb 8 gols en 14 partits i ocupa el quart lloc en el rànquing d'anotadors de la primera catalana. Entre els 10 primers de la taula de golejadors de la competició, també hi ha 2 davanters més del conjunt lloretenc, Rubén Martínez Peque i Adrián Expósito, tots dos amb 7 gols.
Bon dia, bona hora.
I dels esports passem a l'àmbit cultural per recordar-vos que la Biblioteca de Lloret organitza aquesta tarda una xerrada per explicar què hi ha al darrere d'una òpera, des que es té la idea fins que arriba la representació a l'escenari. Per donar-ne tots els detalls i explicar també què s'amaga en un teatre dedicat exclusivament a aquesta disciplina, ha convidat la biblioteca la divulgadora musical Sílvia Fortuny, llicenciada en literatura comparada i teoria teatral. La ponent explicarà quin és el making-of d'una òpera, és a dir, tot el complex procés que hi ha fins que la peça arriba al destinatari final, l'espectador.
Bàsicament, la laboriositat i complexitat que conforma muntar i posar en escena tota una representació d'òpera, perquè intervenen molts oficis, moltes professions, Les òperes doncs, comencen a programar-se 5 anys abans, vull dir que és molt complex, intervenen moltes persones i realment nosaltres quan seiem en el teatre només veiem la façana, però darrere hi ha una feinada increïble.
Precisament, Sílvia Fortuny explicarà tots els oficis i professionals que es fan falta, fent palès que cal dur a terme tasques molt diverses, algunes d'allò més comunes, com fusteria o perruqueria.
No és tant la voluntat de crear afició, de dir, doncs heu d'escoltar òpera tant sí com no, sinó de donar a conèixer, de que les persones coneguin que nosaltres només veiem una façana i que darrere doncs, hi ha moltíssima gent i feines que són comunes, com és sastreria, lampistes, vull dir, hi ha feines molt especialitzades, però d'altres que són feines que es necessiten, fusteria també, vull dir, que no són feines d'aquelles que dius, ui, un teatre d'òpera, hi deu haver, no, són feines que també són comunes.
La xerrada es titula Òpera d'ofici i es farà aquesta tarda a les 7 a la sala polivalent de la biblioteca amb entrada oberta a tothom. Trenta segons per les 9, temps per donar-vos les gràcies per haver estat amb nosaltres un dia més, avui dijous 24 de gener. Desitja que passeu un molt bon dia, però no marxeu, perquè aquí al 90.2 de l'FM, Nova Ràdio Lloret segueix amb la tertúlia ciutadana dirigida per en Josep Altafulla. Que vagi bé, fins demà.
Bon dia, bona hora.